com els dies previs. Avui centrarem, com és lògic, gran part del nostre programa de les festes de Sant Joan a Ciutadella. Avui, de fet, és el gran dia. A les 8, fa només una hora, escoltàvem el primer toc de flabiol a Cas Caixer Senyor. Emoció i moltíssima expectació. Ciutadella es desperta després d'una jornada de festa que començava ahir a les 2 del migdia i que s'ha allargat fins ben entrada la matinada. Aquest matí estirà marcat pels caragols de Santa Clara, les corregudes a la plaça i els assajos dels Jocs del Pla, que reuniran caixers i cavallers entorn del port. A partir de les 10 i després de la nostra tertúlia d'actualitat, vos oferirem senyal en directe de tot el que està passant a Ciutadella. L'atenció es focalitzarà en aquests assajos i podrem veure en directe les proves equestres matutines on la colcada practica el corre abraçat i l'ensortilla abans dels jocs oficials de l'hora baixa. Explicarem els detalls a través dels protagonistes, les persones que viuen amb molta passió i sentiment aquesta festa tan nostrada. Com deien, Ciutadella desperta i milers de persones tornaran a omplir els carrers a poc per gaudir d'aquest dia on la seguretat i les càmeres de vigilància es converteixen en una eina clau. Enguany, per cert, s'ha incrementat i millorat el dispositiu per a Sant Joan. 450 efectius s'integren a aquest desplegament especial que incorpora també per primera vegada vigilància aèria amb drons. Tot i la seguretat, també destacam alguns incidents. Els repassam i actualitzam. Xisco Nadal, bon dia.
Bon dia, Marta. Sant Joan deixa de moment dos ferits en traumatismes cranioencefàlids, dos homes que varen ser embestits per un cavall durant el caragol d'Esborn i que varen haver de ser atesos a l'Hospital Mateu a Orfila. Es tracta d'un individu de 50 anys d'edat i un altre jove de devés de 8 anys, tots dos de nacionalitat espanyola. El de més edat va quedar inconscient en el carrer Major d'Esborn a causa d'aquest traumatisme cranioencefàlic que vos comentàvem, que va patir després de ser copejat per un cavall. Poc després va recuperar la consciència i després de ser atès per efectius del 061 va ser evacuat directament a l'Hospital Mateu Orfila en ambulància. El seu pronòstic és reservat fins que se li practiquin les proves pertinents al centre hospitalari mateix.
Però la revetlla de Sant Joan també se celebra a altres centres de les illes. Maria Antònia, bon dia. De fet, avui de bon dematí veiem com arribaven, no?, moltes persones o com tornaven a casa i agafaven el transport públic per tornar després.
Sí, mitja des de matí. Jo m'he trobat dos grupets de joves. Jo venia caminant en sa cara de son, de dir, vaig a informar Balears d'allò que passa, i hi havia gent que a les 6:30 tornava de sa platja de Can Pere Antoni, en cara d'alegria com a Maria Antònia nostra.
Així és, companys, Emalla ha activat un dispositiu especial de neteja a Palma amb motiu de la celebració de la nit de Sant Joan, i aquesta matinada ha centrat a la retirada immediata de residus en els espais més concorreguts de la ciutat. Un total de 32 operaris organitzats en de 9 equips de treball han avançat la seva jornada laboral a les 3 de la matinada per actuar de manera prioritària els punts amb més afluència de persones, com per exemple el Parc de la Mà, Cala Major, Ciutat Jardí, Platja de Palma i Can Pastilla. Posteriorment, a les 5 de la matinada, han treballat a la zona de Can Pere Antoni i una hora més tard a Serenal.
Però la imatge d'avui serà el Congrés dels Diputats. El president del govern espanyol compareix ara, just a les 9, fa pocs minuts que ha començat aquesta intervenció. Ho fa per parlar dels casos judicials que afecten el Partit Socialista i el seu entorn, sobretot arran de la condena de 24 anys de presó a l'exministre José Luis Ábalos. Pedro Sánchez reafirma la seva intenció de continuar la legislatura fins al final, fins al 2027, quan toca de nou convocar eleccions generals. El Partit Popular i Vox han exigit insistentment la seva dimissió i els socis d'investidura esperen en escoltar totes les explicacions pertinents. Escoltam el so en directe.
En ese mismo grupo operaba también la señora Leire Díaz, quien habría realizado gestiones presuntamente irregulares para investigar a servidores públicos. Señorías, hemos tenido ocasión de conocer la sentencia del Tribunal Supremo este pasado lunes respecto a José Luis Ábalos, a Koldo García y a Víctor Aldama, sentencias que desde el Gobierno respetamos y acatamos, como no puede ser de otra manera, porque estamos convencidos de que en este país, como gran democracia que es, no debe haber ningún espacio para la impunidad de personas corruptas, sean quienes sean.
És un petit tas d'aquesta intervenció que analitzaran tot d'una en temps de tertúlia i en què just escoltaven el president del govern parlant d'aquests casos judicials que afecten el Partit Socialista. Un apunt important a banda de la política, ahir es va produir una mort per cop de calor, Maria Antònia.
Un treballador de la construcció de 58 anys ha mort a Pollença després de patir una aturada cardiorrespiratòria. L'home va morir ahir l'hora baixa i, segons fonts de la investigació, la víctima mortal feia feina quan es va començar a trobar malament i en aturar i asseure-se va caure i es va colpejar el cap. El personal sanitari li va practicar maniobres de reanimació però finalment no pogueren fer res per salvar-li la vida. De nou, una crida a la precaució, sobretot per a les persones que treballen a l'exterior.
Frase del dia, moment per la reflexió, Xisco Nadal.
I de la frase d'avui són uns versos del poeta Àngel González, Àngel González, perquè no era català, uns versos que diuen que jo sé que existesc perquè tu m'imagines.
I després de la reflexió, de què parla tothom avui? No m'ho puc ni imaginar.
Per si tenies qualque dubte, Marta Garau, Maria Antònia Esquines, avui tothom parla de les festes de Sant Joan. Per això, avui hem preparat un programa ben especial en Sant Joan, Ciutadella i Menorca, com a grans protagonistes.
Recordem,
tothom que vulgui saber què ha passat, què passarà, o com se viuen o s'han viscut aquestes festes des de Ciutadella, que ningú desconecti divetres, no s'ha de fer mai sota cap motiu desconectar divetres. Però avui especialment perquè vos contarem tot allò que es cou i es mou a les festes de Sant Joan.
Recordem, a partir de les 10, senyal en directe de tot el que està passant. Just després, quan acabi la nostra tertúlia d'actualitat, vos oferirem el que està ocorregent en directe al Pla de Ciutadella. L'atenció, ja sabeu, se focalitzarà als assajos i podrem veure totes aquestes proves d'aquestes matutines on la Colcada practica allò que ens encanta, no?, poder gaudir en directe el córrer abraçats, l'ensortilla, tot abans dels jocs oficials de l'hora baixa, sense més temps que perdre, i en la bona companyia de Romina West, als comandaments tècnics, a les fortes, a Miquel Rosselló, Robert Mercè i Yolanda Ruiz a la producció. Començam el dimecres.
Ivetres Ràdio.
Però abans de gaudir de la festa, l'actualitat política focalitza l'atenció en aquesta jornada, al debat i la tertúlia, avui amb la bona companyia dels periodistes. Helena Pipó, bon dia.
Hola, buenos días.
Quique Oñate, bon dia.
Bon dia, Marta.
I ens escolta des d'Eivissa, Joan Carles Rodríguez Tur. Bon dia, Joan Carles. Ara te recuperam tot d'una. Ara sí, bon dia, Joan Carles.
Ara, què tal? Bon dia i molts anys i bons.
Igualment per tu. Començam jornada parlant de la intervenció de Pedro Sánchez. Començava just fa pocs minuts, a les 9 del matí. Recordem que és una intervenció a petició pròpia per poder parlar de tots els casos judicials que afecten al Partit Socialista i al seu entorn, sobretot arran de la condena a 24 anys de presó de l'exministre José Luis Ábalos. Sánchez reafirmarà la seva intenció de continuar en aquesta legislatura fins al final, fins al 2027. Recuperam el so en directe del Congrés dels Diputats en la intervenció de Pedro Sánchez.
Continúen, habrá nuevos hallazgos, nuevas acciones judiciales. Evidentemente, la derecha mediática y política venderán como una nueva muestra más de esa llamada degradación política, pero no nos equivoquemos, no nos equivoquemos, señorías. Desgraciadamente, la degradación ya ocurrió y lo que vamos a presenciar en los próximos meses es su persecución y su purga. Y nosotros, señorías, lo que vamos a hacer es apoyar ese proceso de todas las formas que resulte posible, sin excepciones, sin mirar hacia otro lado, porque queremos que se haga justicia y que aquellos que han manchado el buen nombre del Partido Socialista y de mi gobierno lo paguen.
Volem que es faci justícia, deia el president Sánchez, volem que tots aquells que han tacat, no?, el Partit Socialista i la trajectòria d'aquesta legislatura paguin, que es faci justícia, eren les darreres paraules del president en aquesta intervenció. Què podria passar? Són uns minuts per davant en què Pedro Sánchez ha de donar explicacions davant l'oposició, davant els socis d'investidura. Quique, què podem esperar d'aquesta intervenció?
Bueno, per el que ja hem escoltat, s'està preparant per el que queda de legislatura, no? Se distancia en quant al tema de com va abordar el PP en el seu moment, que hem de recordar que el PP va marxar precisament per temes de corrupció i en Sánchez va entrar perquè havia de regenerar les institucions, i ara veiem que està assetjat, no?, per molt de casos diferents. Ell està intentant això, mostrar transparència, contundència, que això ja cadascú s'ho creurà o no, però és el missatge que veig que està intentant llançar, no?, i demostrar que com que tot ja ha passat i que el que ve simplement són coses relacionades amb fets que ja han ocorregut i que ja s'han tancat, el que escoltava ara.
Elena. Yo, sinceramente, todo lo que no sea dimitir o convocar elecciones me parece hacer rayas en el agua. O sea, van a aparecer más casos. Yo, todo lo que hemos podido ver de los informes de la UCO apuntan directamente a que había una directiva arriba, PS, y todo apunta allí. O sea que nos vamos a seguir sorprendiendo, van a seguir apareciendo más casos, todo, la trama es complicadísima, hay muchísimo. Entonces, es que el señor Sánchez, como ayer lo decía González, o sea, por responsabilidad política, tiene que dimitir o convocar elecciones, pero ya, es que no le cabe nada más.
Juanan, primera reflexió sobre aquesta intervenció que es preveu pugui ser llarga i en què Pedro Sánchez donarà explicacions de tot el que està afectant al Partit Socialista, que no és poc.
Bueno, Pedro Sánchez, jo crec que en 8 anys ha après moltíssim i de fet el consider actualment un dels mestres de la comunicació i el que farà és el que ja estem sentint, no? Tirar pilotes per en fora, dir que això no té res a veure amb ell, pràcticament que no té res a veure amb el seu govern, com si a José Luis Ábalos no hagués set el seu número 2, no hagués set el ministre més important durant la seva primera legislatura. No és que el cessàs per corrupció ni res, sinó perquè ja li arribaven algunes informacions a en Pedro Sánchez de que Ábalos podria tenir una vida, diguem, dissoluta i es podria estar apropant a la corrupció. És un moment fosc pel Partit Socialista que, francament, està en descomposició i ho seguirà cada volta més i costarà més reflotar-lo per part de la militància per cada dia que en Pedro Sánchez aguanta tant la secretaria general del Partit Socialista com la presidència del govern. No anima ningú a que tingui cap tipus d'esperança amb un adelant electoral, ni molt menys, perquè en Pedro Sánchez ja mos ha fet veure moltes voltes que ell és un perfecte dominant del manual de resistència, aguantarà fins al darrer dia, encara que la corrupció segueixi esquitant aquest govern. És bastant paradòxic, no?, que el portaveu del Partit Socialista que en la moció de censura que va tombar en Mariano Rajoy fos una persona que reivindicava transparència, que clamava contra la corrupció, perquè aquesta persona, aquest portaveu del Partit Socialista, aquesta setmana ha estat condemnat a 24 anys de presó. I això ha estat en exercici, no un ministre que després l'han condemnat després de ser-ho molts anys, no, un ministre en exercici. Per tant, jo penso que en Pedro Sánchez, les explicacions que puga dar, me les puguem imaginar, però l'assumpció de cap tipus de responsabilitat política no va amb ell.
Clar, ha començat parlant d'aquests casos de corrupció, ha fet referència a tot el que suposa una taca, ha utilitzat aquesta paraula en concret per al Partit Socialista. Es preveu que també parli de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero, són molt de fronts oberts.
Sí, no, estic d'acord amb el que deies. I precisament el que s'haurien de demanar molts que siguin de l'àmbit progressista, és si tolerarien això en el cas que fos el candidat, per exemple, de, en el seu moment M. Rajoy, no? Ara que deies aquest comentari, bueno, pues, clar, aquesta pregunta, no? Se toleraria que un candidat de dretes estigués en aquesta situació en el front del govern? Pues és mal de dir. Ara bé, també és vera que jo, per exemple, personalment, amb el tema de Naldama, que crec que bueno, estan molt contundents, a justícia, amb tot dos, millor dit, amb en Koldo i amb en Ábalos, però amb el cas de Naldama, hombre, hi ha un punt allà de que me fa també, i jo crec que això és però no per justificar res, eh? Però sí que dona a entendre un poc que surti una persona que és que va corrompre en els altres dos i que ho varen facilitar i que quedi en cap tipus
sobretot
de...
Sobretot la diferència de condenes,
claro,
no?
Ni clar, pagant gairebé res de lo que va robar.
I quin missatge trasllada, ni, no?
Jo, ja, però jo... és que la llista de casos de col·laboradores con la justícia, sí, a los que se les
Balears,
premia...
Sí, precisament, n'hi ha molts.
És que, vamos, ayer havia un artículo de Mallorca Diario de un compañero que també col·labora aquí en este programa, y la lista era innumerable. O sea, pero eso es un hábito normal. O sea, quien col·labora con la justícia, pues tiene premio, ¿vale? Que no es lo...
Però mira, i tal vegada el Miceu ens pot ajudar aquí, però un premi...
Tan gran?
De, exactament. Joan Carles, un premi que suposa... res, és que no entrarà el dama a la presó.
No, se li suspensa pena, se li condena a més de 4 anys de presó i se li suspensa pena aplicant el que es coneix una prerrogativa, una facultat, que es diu una atenuant qualificada. Aquesta atenuant qualificada suposa que quan les declaracions d'una persona, la intervenció d'un acusat, són necessàries per esclarir i condenar altres acusats, és a dir, han de ser necessàries, han de ser imprescindibles, ha de portar informació que d'altra manera no s'hagués pogut aconseguir. D'aquesta manera es poden aplicar prerrogatives com, per exemple, la suspensió de la pena. Hem de pensar que també pels delictes pels quals han estat condenats és molt important la jerarquia. No té, per això un Koldo i Nábalos és 6 anys de presó de diferència entre un i l'altre, tot i va participar en la trama de manera igualment activa. En aquest cas, va en funció del nivell de responsabilitat. Sense que hi hagués el corrupte, no hi hauria el corruptor. Sense un corrupte que es prestàs a fer-ho, el paper del corruptor hagués quedat en res. En el dama no se'n va de rositas, li queda una condena penal per tota la vida, li queden els antecedents penals hasta que es puguin eliminar, i és un, simplement el que s'ha fet és aplicar la llei. Per exemple, vull recordar, no sé si era el cas Gürtel o el cas Kitchen, que és un propi regidor del Partit Popular que havia set el que havia iniciat aquesta causa posant la informació relativa a aquest presumpte cas de corrupció en mans de la justícia, aquest home va ser indultat pel govern, no? Per tant, sí que hi ha d'haver premi en els que ajuden a esclarir dubtes, en els que contribueixen a administrar justícia i en els que posen informació de conductes criminals a l'abast de les forces i cossos de seguretat de l'Estat. Això, Naldama, penso que va ser molt explícit aquesta setmana, quan sortint de jutjat animava a la resta de persones que podrien tenir un rol similar al seu a cooperar. Perquè aquí hem vist dues estratègies, enfrontar-se frontalment a la justícia i negar-ho tot, o cooperar. I en aquest cas hem vist que cooperar en el context d'aquesta trama ha tingut aquest premi que és simplement l'aplicació de la llei, d'aquesta atenuant qualificada. Podien anar aquests missatges per anar a l'Eire Díez, podien anar per altres persones, per exemple, en el cas d'en Zapatero, que podrien també tenir una informació molt privilegiada. Jo penso que és algú que aviat anirem sabent, perquè això és només el principi d'una cascada de condenes de corruptes vinculats en aquest govern i en el Partit Socialista.
Yo quiero decir también una cosa que apuntar. He dicho que tiene una pena, un penal, pero también tiene que devolver el dinero de todas las comisiones. O sea, no solo le pesará esa condena penal, pero también tiene que devolver todo el dinero de las comisiones. O sea, no se va de rositas.
Però no els 3 milions i pico, 3,7 crec que és inferior. Bueno.
Recuperant la intervenció ensenyada en directe del Congrés dels Diputats, que just està fent al·lusió a la seva dona, Begoña Gómez, que recordem que precisament avui, dimecres, és el dia que ha d'entregar el seu passaport. Ho escoltam.
Sobrepasan todos los límites de lo razonable, cuestionando incluso la labor del Cuerpo Nacional de Policía. Señorías, analizando estos hechos, cada uno puede extraer sus propias conclusiones. Yo voy a compartir con ustedes y con los ciudadanos las mías. Primero, yo voy a confiar en la justicia de mi país. A pesar de que haya actuaciones que evidentemente cuesta mucho compartir y comprender, como las que he trasladado desde esta tribuna, voy a confiar en el sistema de los jueces y juezas de nuestro país, porque sé que la inmensa mayoría de jueces hacen un trabajo modélico, esencial y objetivo. Lo que le pido a la justicia, señorías... Lo que le pido a la justicia, señorías, es que sea justa, que sea justa. Y por tanto, señorías del Partido Popular y de Vox, indígnese cuanto quieran al conocer las actuaciones de determinados personajes. Por muchos aspavientos que hagan, no se indignarán más que yo, créanme. Pero no sean hipócritas, no sean hipócritas, no sean cínicos. No vengan de defensores del orden constitucional cuando están sistemáticamente violentando la separación de poderes y el reparto competencial de este Parlamento. No crucifiquen a todo un fiscal general, hoy ya exfiscal general, cuando presumen impúdica y públicamente cada semana de contar con información privilegiada que no deberían conocer porque se encuentra bajo secreto de sumario.
Feia referència al cas de la seva dona, Begoña Gómez, dient que la justícia ha de ser justa, no? Pedro Sánchez, era inevitable que, a banda de parlar dels casos que afecten el seu partit, com els de l'exministre José Luis Ábalos, el de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero, parlàs de la seva dona. Clar, s'ha jutjat, s'ha criticat, s'ha valorat molt, Joan Carles, les mesures contra Begoña Gómez, que si la retirada del passaport era una mesura extrema, de fet, el jutge Peinado també s'ha trobat en el punt de mira per part d'una comissió de jutges per aquestes decisions. Com a missè, quina és la teva opinió al respecte?
Aquí el jutge Peinado el que ha fet és estimar una petició que feia una part de l'acusació, no?, que era la retirada de passaport. Jo no som penalista, però personalment no veig que existeixi aquest risc de fuga, aquesta necessitat d'aquesta mesura cautelar en aquest moment, un moment no només que la senyora Gómez té un clar arraigo en aquest país, sinó que el seu home és un president del govern en funcions. Vull dir, si no estàs exercint les funcions de president del govern, sí que varia com una mesura cautelar justa, necessària i raonable. Ara, en aquest context, a mi m'acosta molt de creure que existeixi un risc real de fuga per part de la senyora Gómez. Normalment, la llei d'enjuiciamiento criminal el que té en compte són diversos criteris, no? El tema de l'arraigo, el tema també del nivell de penes en els que s'enfronten, i això podria haver influït en Salto i en aquesta decisió. No només ella, sinó que la seva assistent, que crec que es diu Cristina Fernández, si no m'equivoc, també ha hagut d'entregar el seu passaport, ja ho va fer ahir dimarts, si no m'equivoc. Jo em pareix que és una mesura que des d'un punt de vista jurídic tal volta la veig desproporcionada, tal volta la veig innecessària en aquest context, i bueno, precisament per unes acusacions que fa o que permet intuir el jutge Peinado en el seu auto fent referència que inclús la policia que està a la Moncloa podria ajudar, podria contribuir que la Begoña Gómez es fugués del país, això li ha valgut que, per una manera molt ajustada, amb un vot de qualitat de la presidenta, s'obri un expedient en el jutge per analitzar si podria haver alguna conducta sancionable. Recordem, en qualsevol cas, que els jutges no tenen jefes, els jutges no tenen caps. ¿Vale? Per tant, no vendrà mai la presidenta del Tribunal Suprem, del Consell General del Poder Judicial, a qüestionar la decisió d'un altre jutge, perquè els jutges, segons l'article 117 de la Constitució, estan únicament sotmesos a l'imperi de la llei, que és la seva única jefa. Per tant, si la Begoña Gómez vol recórrer, tindrà tots els recursos a l'abast que li permet la llei. En qualsevol cas, com a conclusió, m'apareix una mesura innecessària, però que ja mos alerta també de per quin caire podria anar aquesta instrucció.
Jo crec que és una mesura que cerca precisament humiliar. I que cerca el titular i estigmatitzant el cas i intensificar-ho. Precisament per el que està comentant el company, no? Vull dir, una persona que està vinculada, que té el seu home és el president d'Espanya i que està aquí, no, és molt difícil que, vamos, que se ficàs en aquell escenari, no? De fet, les organitzacions policials, de fet, dues organitzacions policials han denunciat precisament que s'adoni a entendre que s'escolta del president donar ajudes
a fugar. És que se podria malinterpretar aquestes paraules com a una ofensa, no?, cap als cossos de seguretat.
Clar, perquè es dona a entendre que hauria possibilitats reals de que la policia que està més a prop del president o de l'entorn del president i la seva dona poguessin ser capaços de donar suport en això, que seria molt greu que realment que ajudassin a fugir. És veritat que tenim el precedent d'en Puigdemont, però crec que és molt diferent.
Elena, no consideres aquesta hipòtesi poc probable?
Jo és que a mi el que me llama la atención és que nos rasguem molt les vestidures perquè la mujer del presidente, com una ciudadana más, tenga que presentar el pasaporte. A ver, si un juez ha decidido que tiene indicios para sospechar que esta mujer se puede escapar y le pone estas medidas y ella no está de acuerdo y su abogada tampoco, pues que lo recurran y la Audiencia Provincial de Madrid decidirá si revoca esas medidas o no. Ya está, punto y final. Entonces, también me llama la atención, o sea, cuando ha habido casos de prisión preventiva, y luego no se ha juzgado a esas personas y aquí no pasa nada, ¿sabes? O sea, y que porque ella le pidan el pasaporte, o sea, tengamos que poner en cuestión de, o sea, en cuestión el Estado de Derecho, poco menos. O sea, es que ella es una ciudadana más. No tiene ni agenda institucional, ni cargo público, ni sueldo público, y ahora va a ir a juicio, presuntamente, porque su trabajo es incompatible con esas supuestas influencias que ha podido tener por ser la mujer del presidente.
És just la referència a la que feia, no?, fa uns minuts el president del govern en aquesta intervenció al Congrés dels Diputats, una petició pròpia per part del president per tal de poder aclarir o aportar un poc de llum sobre tots els casos que estan afectant el Partit Socialista. Tot d'una, ampliem els detalls, veiem com se desenvolupa aquesta sessió al Congrés dels Diputats, però ara, si me permeteu, 9:31, petita pausa per publicitat a la part de tele del nostre programa, a la ràdio, escoltem el bisturí de Javier Alarcón.
El bisturí, Javier Alarcón.
Buenos días. Aunque usted no pueda creérselo, la noticia del día no es la corrupción. No son los casi 50 años de cárcel de los amigos baleares en el socialismo. Los que usaron las mascarillas para taparse con el dinero público. El ramalazo de corrupción que precisamente el Tribunal Supremo abría en su sentencia la investigación en la Audiencia Nacional. Que por eso seguramente el inicio del juicio empezaba con la carta de amor a la legalidad de la expresidenta señora Armengol al tribunal condenador. La noticia no es la corrupción. Resulta que es la respuesta a la corrupción. Esa que no sabíamos por dónde nos iban a salir. Y que estos genios de la gran familia Sánchez se están dedicando a difundir. De encontrar joyones en un despacho a que todo el mundo lo recibió. Lo que era un auto de procesamiento impecable por 4 delitos a la esposa del presidente, transformado en investigar al juez por pedir un pasaporte. Lo que iba a ser una condena ejemplar a la cúpula del socialismo, a los hermanos de sangre del Peugeot, lo que parecía que iba a ser un pedir perdón para poder mantener vivo todo este sinvivir en que nos tienen encerrados en esta cárcel de incertidumbre, a que Aldama no ingrese en prisión. O lo que es peor, poco menos, que jamás se había visto antes. Todo eso de lo que en Baleares precisamente fuimos pioneros. Felice de Rositas, Oliver con Munar, Vicens con Nadal o Castillo con Matas. Cientos así, donde ninguno de la fosa séptica de la familia hizo otra cosa que alabar y jalear políticamente esas condenas. Y ya mañana, siempre entre hogueras. Más.
Són les 9:33, continuem en directe aquí al dia, com sempre a través de la ràdio, a través de la televisió, amb molt de fronts oberts també avui, perquè tot d'una partirem a Ciutadella per oferir-vos senyal en directe de tot el que està passant, oferir-vos també els assajos dels Jocs del Pla, amb aquesta senyal aèria a través dels drons tindrem una panoràmica perfecta per poder saber el que està ocorregant minut rere minut i comptarem també amb autèntics protagonistes d'aquesta festa. Però també dèiem que avui el focus està a la política, com és lògic, hem estat pendents de tot el que estava passant al Congrés dels Diputats, amb la intervenció del president del govern, Pedro Sánchez, si vos sembla, després tornem, però mentrestant no volem deixar de banda altres qüestions que també formen part de l'actualitat d'aquest dimecres. S'ha donat un pas important a la recuperació de l'edifici de GESA, d'aquests 30.000 metres quadrats de façana marítima que l'envolten. La Junta de Govern de Cort ha donat a conèixer el projecte guanyador del concurs d'idees i ahir ens va comunicar que seria un despatx d'arquitectes, Crucio Ortiz, que s'ha aconseguit
la millor proposta a través de la seva feina. Han de dir que tenen un recorregut importantíssim perquè han fet edificis molt emblemàtics, tenen una trajectòria prolífica que compta, per exemple, amb projectes com la Cartoixa de Sevilla, el Metropolità de Madrid, el Rijksmuseum d'Amsterdam. Ells han estat els seleccionats per poder donar vida, no?, en aquest edifici que forma part de la façana marítima de ciutat. Un projecte que neix en la rehabilitació de l'edifici de Ferragut com a prioritat, però clar, com s'aconsegueix, no?, com se manté l'essència d'un edifici emblemàtic i s'aporten les novetats, sens dubte, és un equilibri complicat. Demano una primera ronda als meus companys de taula abans de parlar amb els protagonistes d'aquest projecte, aquest despatx d'arquitectes. Què en penseu? A la fi arriba, Helena, després de tant de temps, perquè són molts anys, són dècades tancat, i de sobte arriba aquest projecte, ara compartim algunes de les imatges amb els espectadors que poden recuperar els oients, de com podria quedar, no?, el projecte final. Què en penseu? Tot arriba.
Pues al final el alcalde ha puesto el cascabel al gato. O sea, después de décadas, lo que tú has dicho, o sea, este edificio lleva cerrado o sin uso desde el año 2008. En el 2007 se declaró como bien de interés cultural y en el 2025 lo compró el ayuntamiento y, bueno, en el 2026, o sea, apenas un año después, ya tenemos un proyecto que previsiblemente empezará el año que viene, en el segundo semestre del año que viene. Y, bueno, pues no podemos ser. Ahora, también hay que decir, primero, contentos, pero, claro, del proyecto hay que pasar en la realidad. Y esperamos verlo cumplido. Porque no, aquí sí. Anuncios hay un montón, muchos anuncios, pero luego realidades pocas.
Segur que això serà una realitat. Ara bé, la pregunta és quan, és veritat, és una pregunta molt interessant, però també ens demanem de quina manera. I per això poden saludar Antonio Cruz, al capdavant de Cruz i Ortiz Arquitectos. Antonio, ¿cómo está? Bienvenido a nuestro programa.
Hola, buenos días.
Les ha tocado a ustedes un reto absoluto porque aquí los Baleares tenemos muchísima estima a este edificio que, como comentaba aquí mi compañera periodista Elena, ha permanecido cerrado durante décadas. Cuéntenos qué es lo que pretenden ustedes hacer, cómo combinar ese equilibrio entre conservar la esencia de un edificio emblemático, además también llevado a cabo por un prestigioso arquitecto, y darle ese aire nuevo. ¿Es un reto?
Bien, sí, es un reto, pero yo creo que el reto fundamental de este proyecto no es solo la recuperación del edificio de GESA, porque ahí existe un vacío urbano de unos 250 metros cuadrados de largo, a lo largo de la calle Joan Maragall, que también entra en el problema que se nos planteaba. La recuperación del edificio de GESA, pues, tiene su problema y tiene su interés. Es un edificio que hay que analizarlo, hay que entender cómo es el edificio. Tampoco es una pieza que no deba ser tocada en lo más mínimo, sino que es una pieza sobre la que debemos un poco reflexionar y ver cuál es el mejor destino y la mejor forma de que continúe siendo un edificio muy importante en Palma de Mallorca. Pero al mismo tiempo, todo el problema de tratar esos 250 metros que hay entre el Parque de Seibos y el Parque de Albert Camus es algo muy importante en la propuesta que se ha hecho.
¿Y cómo van a conseguir ustedes ese equilibrio? Porque ha dicho, algo sí que vamos a tocar, evidentemente mantendrán la esencia. ¿Qué es lo que sí van a tocar?
Bueno, vamos a ver si el edificio lo clarificamos un poco, porque el edificio, en cierta manera, entendemos que la manera como se articula. El edificio básicamente tiene dos piezas, una pieza alta, una pieza que tiene una altura de 27 metros, creo recordar, y por otro lado un auditorio al lado. Y en medio hay una pieza que los unifica entre los dos y que entendemos que ahí, en ese punto, sería conveniente que las dos piezas, la torre y el auditorio, estuvieran más claras cada una de ellas y un poco más individualizada. Y ahí es donde el proyecto ha hecho una propuesta. Pero a mí me gustaría volver un poco sobre el tema del tratamiento del parque que hay allí, porque yo creo que lo que verdaderamente ha hecho a nuestro proyecto distinto sobre las otras propuestas es la poquísima edificación que nosotros hemos planteado hacer en ese espacio actualmente abierto. Ahí hay un espacio abierto que entendemos que Palma de Mallorca lo entiende ahora como un bien, su carácter de espacio vacío, y eso es lo que nuestro proyecto trata de conservar. Por contra al plan urbanístico existente que permitía la edificación de dos edificios en esa zona que nosotros no hemos eliminado en nuestra propuesta.
Seguirá siendo transparente. Eso es una premisa que nos comentaba usted hace unos minutos, Antonio. Yo creo que era fundamental, ¿no? Si algo llamaba la atención de este edificio, precisamente era pues que es un edificio construido o repleto de ventanales. Seguirá siendo transparente, eso lo podemos garantizar. ¿Alguna particularidad sobre el tiempo de construcción? Porque aquí decíamos, ay, siempre se alargan más las obras. ¿Cuánto prevén ustedes, como despacho de arquitectos encargado de realizar este proyecto, que se podrían alargar las obras?
Bueno, nosotros aún no hemos tenido unas conversaciones con el ayuntamiento, que supongo que se harán tan pronto como sea posible, y ahí será donde se determinará el ritmo de las obras, porque inicialmente el proyecto tiene planteado hacerse en tres fases. La primera fase sería la restauración del edificio GESA, después vendrían otras fases sucesivas, y yo no sé si este esquema de construcción en tres fases se sigue manteniendo, o a lo mejor el ayuntamiento ya prefiere que hacer un proyecto en una sola construcción. Esto no es un tema en el que nosotros podamos entrar, sino que dependerá mucho de los ritmos que el ayuntamiento decida hacer y de sus disponibilidades económicas, por supuesto, también.
Nos alegra que hayan sido ustedes una de las propuestas ganadoras, sobre todo por la trayectoria que tienen como despacho de arquitectos. Hemos comentado antes, ¿no?, el recorrido y algunos de los edificios que han tenido la suerte, ¿no?, de poder llevar a cabo, como la Cartuja de Sevilla, el Rijksmuseum de Ámsterdam y un largo etcétera, del que el edificio de GESA, el nuestro, el emblemático, pues ahora formará también parte de esa lista de proyectos. Antonio Cruz, al capdavant de Cruz y Ortiz Arquitectes, empresa encargada y guañadora de que es proyecta. Muchísimas gracias por atendernos. Gracias.
Muchas gracias.
M'agrada molt, a mi personalment, la postura un tant conservadora, Quique. Seguirà sent un edifici transparent. Crec que això és el que tothom volia, no?
Sí, no, i el fet que no se construeixi tant en lo que és l'espai buit, que
verd,
comentava,
exacte,
que jo crec que és molt important que se mantinguin aquests espais. Home, a jo personalment el que me fa un pot d'això és el tema del pressupost, no?
Que 75 milions de moment, sí. Però clar, com totes les obres, què podria passar? Se superarà aquest pressupost? Podria...
Clar, exacte. I
pensant
més en
que clar, són 20 anys tancats, 20 i busques, no? D'anys
sí,
tancats.
Sí, sí, o sigui, per una part, content que se doni una sortida ja en aquest edifici, no? Que massa temps tancat, com passa també a la plaça de Major, no? De Palma, per exemple, que és un altre tema que queda ja pendent, però en aquest cas, home, jo m'agradaria veure, visualitzar més com serà l'entorn de la part que queda buida, per imaginar-me com serà, si realment se mantindrà el tema verd, no? Perquè, i que sigui un espai que sigui d'accés públic sense cap problema, com un parc més o una cosa així, perquè realment el que m'agradaria també veure són aquests projectes o aquestes inversions tan milionàries per canviar la fisonomia de la ciutat en aspectes, doncs, per exemple, com espais verds, que és que necessitem espais verds perquè és tremendo i en la calor.
I de moment també t'han dit que serien conservadors respecte a aquests espais verds. Juan, en darrera aportació, te deixem un titular per valorar la proposta que explicava en directe Antonio Ortiz, l'arquitecte responsable i guanyador d'aquesta proposta.
Es cura una ferida a la Bahia de Palma que tenia moltes dècades. El projecte pareix molt interessant i el que és important és que aquest espai es recuperi per la ciutadania de Ciutadans de Palma i per tots aquells que passen i gaudeixen de la Bahia de Palma, que és un dels llocs més polits de les Illes Balears, més emblemàtics, amb unes vistes espectaculars des de la catedral, i coincidint amb en Quique, espero que sigui un espai que es recuperi amb moltes zones verdes, amb molta ombra, un espai molt peatonal, molt urbà, i que no s'oblidi mai, ja veurem els usos que se li donen d'an. Es parlava d'un museu d'art contemporani, no sé si és el que realment necessita la ciutat de Palma en aquest context, però espero que l'alcalde, a més d'haver posat fil a l'agulla, escolti la ciutadania sobre el que hauria de ser aquest espai i l'ús que hauria de tenir.
Escoltem en directe el president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, qui respon a la intervenció de Pedro Sánchez al Congrés.
Por cierto, ha hablado usted de su mujer y de su hermano. Muy bien. Ha dicho usted que todo eran informaciones falsas, medios falsos. Qué torpes son los jueces, ¿verdad? Muy bien, dice usted que se atendrá a la sentencia. Yo también. Deje usted trabajar al Tribunal Superior de Justicia de Extremadura y deje usted trabajar a la Audiencia Provincial de Madrid. Déjeles, déjeles. Y ya veremos lo que ocurre, señoría. Este es el problema de todo esto. La absoluta falta de moralidad de quien ostenta la presidencia del gobierno. Señor Sánchez, usted es el nexo político corruptor. Se lo reitero, usted es el nexo político corruptor. Da exactamente igual si lo sabía todo o parte de las fechorías de los suyos, aunque todavía no terminamos de aclararlo. ¿O es usted un superhéroe al que no se le escapa nada, o es un incompetente al que le engañan todos, hasta en su casa?
Minuts abans deia Sánchez, referint-se al cas de la seva dona, després també ha parlat del cas del seu germà, que la justícia havia de ser justa. Ara escoltàvem el president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, dient que confia en que la justícia faci el seu treball. També ha qualificat a Sánchez com a nexe polític corruptor. Elena.
Bueno, yo creo que con la última sentencia de Ábalos queda clarísimo, es súper contundente. O sea, es que habla de organización criminal, o sea, de influencias. O sea, es que queda clarísimo. Y este es uno de los casos. Luego vamos a ir desvelando cómo va a ir toda la trama.
9:46. Si me permeteu, hem de fer una petita pausa per publicitat, però tornem tot d'una.
Tres ràdios, diversitat. Quan fa molta calor, és un perill per a la salut. Per això, és important prendre mesures. Evita l'activitat física durant les hores de màxima insolació. Cobreix-te el cap, beu molta d'aigua i posa't sempre protecció solar. La calor pot ser mortal. La prevenció és vital. Som Prevenció en Salut. Govern de les Illes Balears.
Ara el que és important és que tu tries. Recorda que tens disponible la lliure elecció de llengua entre català i castellà en el primer ensenyament. Tria la llengua del 22 al 26 de juny durant el procés de matriculació de quart d'educació infantil. Ho pots fer presencialment a la teva escola o també en línia. Més informació a caip.es, Govern de les Illes Balears.
Hi ha una dita que diu que quan plou, que re banyat, que l'ha eixut. Però nosaltres, això és en revés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigües.
Emblemàtics, el programa d'Ivetres Fàrio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les illes.
Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
I jo baixava en cases nova allà davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res. Sempre deia les campanetes.
Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria. El dia, amb Marta Grau i Vetres Ràdio.
I 48 minuts, continuem aquí al dia, com sempre, a través de la ràdio i també a través de la televisió. Vos trobeu just ara amb temps de tertúlia, aquests minuts que dedicam al repàs de l'actualitat, que avui també passa per altres tres qüestions que no tenen a veure amb la política. Focalitzar amb l'atenció dins l'àmbit local per parlar de xifres que tenen a veure amb el turisme. Una de cada quatre persones treballadores de les illes fan feina relacionada amb el turisme. Són dades de l'Institut de Turisme d'Espanya que ens explica que ja són poc més de 177.000 persones les que tenen feina vinculada a algun tipus d'activitat turística a les illes. Això suposa un increment, no molt alt, però sí representatiu, d'un 2% més que l'any passat. I en el conjunt d'Espanya, el sector supera lleugerament la barrera dels 3 milions de treballadors, amb un augment de quasi 90 treballadors més que l'any 2025. Vivim del turisme, podríem ja confirmar, no?, que si un de cada quatre treballadors de les Illes fa feina, és evident que hi ha un vincle molt especial, molt important, respecte a viure del turisme. Joan Carles, comença per tu. Quina importància té? Perquè, clar, quan parlem de model econòmic, aquí sí poden confirmar que som un model econòmic focalitzat en el turisme. Un 25% dels treballadors s'hi dedica.
Efectivament, Marta, en un context d'un cert ambient de turismofòbia generalitzat, és important posar les cartes sobre la taula i parlar de la importància que té el turisme com a motor econòmic, no només de les nostres illes, sinó també del nostre país. Això, defensar el turisme, defensar-lo com a motor econòmic, no és incompatible, lògicament, en què s'estableixin límits per garantir la qualitat de vida de residents, i tampoc és incompatible en reivindicar la diversificació i la potenciació d'altres sectors, com, per exemple, el nostre sector primari de les Illes Balears, no? Però sí que penso que, a sort de la veritat, el turisme és el nostre impuls, i hem de fer una reflexió pensant que una de cada quatre persones d'aquestes illes depèn d'aquesta indústria, i que no té res de dolent, que és tan legítima, tan legal i tan bona com qualsevol altra. Com tot, no? Com tota la vida. Sempre en mesura és molt positiu. Jo penso que aquesta és una bona dada, que és una bona notícia també per les nostres illes, i que el turisme, els ingressos segueixin creixent i segueixin aportant productivitat i producció a les nostres illes, és una bona notícia.
Quique, Helena, com interpretar una notícia? 25% de tots els treballadors de les illes es dediquen al turisme.
Són dades de puestos de trabajo directos?
Exactament.
Solo de directos.
Directes de l'Institut de Turisme d'Espanya. Són activitats que fan feina directa, però també vinculada a activitat turística. Vols dir que pots fer feina a un hotel, però pots fer feina també a una agència de viatges vinculades o directes?
Bueno, entonces los indirectos son muchísimos más, porque si tenemos en cuenta, yo qué sé, los suministros, equipamientos, alimentación, uniformidad, claro. O sea, hay tantos trabajos que están relacionados directa o indirectamente al trabajo. Yo creo que en este momento, o sea, la evidencia de que tenemos un modelo económico que depende casi exclusivamente del turismo y que él apunta que eso no es compatible con otras cosas, yo creo que aquí habría que apuntar que tenemos la fortuna de que lo que más... esto es nuestro entorno. Entonces, eso es lo que hay que proteger y tal, porque es lo que da vida a nuestra economía turística. Y que al mismo tiempo que cuidamos esa... no hay que olvidar el aspecto... Encontrar el equilibrio entre el motor económico, el motor social y el motor ambiental. O sea, que esos recursos que nos aporta la economía turística, pues que sirva para el bienestar de los habitantes de nuestras islas y que también sirva para proteger nuestro entorno.
Pues que no se demonitzi tampoco el turismo.
No. Y que cuidemos nuestro entorno porque es nuestro factor clave de todo.
Clar, però és veritat que ara està molt en el punt de mira, no? Recordar, manifestació a finals de juliol, la pressió que exerceixen els turistes sobre els residents, si han contribuït o no a la causa de l'augment de preus. Ara mateix el turisme està en el punt de mira sobre aquesta doble vessant, perquè és necessari, evidentment, per tirar endavant la nostra economia, però també hi ha algunes veus que apunten, però a quin preu? Molt complicat aquest equilibri.
És que aquesta dada el que crec que evidencia és la dificultat que implica transformar el model. Jo m'ha recordat una entrevista que li vaig fer fa bastant d'anys en els cares del delegat del govern, Alfonso Rodríguez, quan era batlle de Calvià. Record que li vaig xerrar en d'estema de transformar turísticament un municipi que és pioner en turisme a nivell mundial, podríem
com
dir.
Com és Calvià, clar.
Com és Calvià. Uh-huh. I record que em va dir algo així com, no recordo exactament la frase, la dada, però era més del 80% dels treballadors donats d'alta seguretat social a Calvià fan feina directa o indirectament en el turisme, no? I això era, m'ho deia, com donant a entendre que era impossible o que se veia incapaç de poder transformar o poder fer segons quines mesures contundents, perquè afectarien un sector que era totalment majoritari, no?, en el municipi. Clar, però això, aquesta dada el que fa és que dificulta precisament poder transitar cap a un model més equilibrat, com comentava ara en Helena, no?
Que a la pregunta seria com adaptant aquest model que tenim, que no el podem canviar perquè les xifres parlen per si soles, perquè sigui més sostenible, més equilibrat...
Sí, bueno, el debat que tenim des de fa més de quasi 30 anys ja, no? I si mirés retalls del diari de Meroteca, ja se xerrava d'això en els anys 80, fins i tot abans, en els 70, de què implicaria... ho veig difícil, sincerament, i aquestes dades dificulten encara més, tot i que són positius a nivell laboral, perquè donen feina i creen una societat de tal. Després també hem de veure, per exemple, el recent informe Fènix, que parlava, ara que s'ha comentat la de turismofòbia i això, que les condicions materials que genera el nostre model són perjudicials o no són suficientment positives per la majoria social, i això fa que se creïn aquesta situació. No anirem cap a un escenari encara més en contra d'un model que, evidentment, ha duit moltíssimes riques a les Balears, però si xerres amb gent que va començar a fer feina en els anys 60 amb turisme, ara critiquen on hem arribat. I això ens ha de fer també pensar que realment és possible canviar el model i mantenir el que tenim, però transformar-lo en un altre. Per això s'ha necessitat un projecte realment turístic. I jo crec que no hi ha realment un projecte turístic. És cada govern, entri qui entri, pues, se deixa endur per la corrent del turisme, que cada vegada és més forta, i estem on som ara per això, perquè no hi ha una direcció clara de què se vol fer amb el turisme.
Juana, interessant els arguments dels teus companys, perquè han plantejat la visió des de diferents postures. Helena parlava del respecte que s'ha de tenir al turisme com a motor, Quique parlava de com arrossegam aquest model des de fa uns anys i que és com un dia de la marmota, que sempre s'intenta millorar però que no s'arriba a un punt en concret. Quina és la teva visió?
Una posició intermitja. Jo penso que efectivament, no hem de perdre de vista que el turisme és el motor econòmic del nostre país i de les nostres illes, ho seguirà sent. I tampoc hem d'aspirar a un canvi d'aquest model, vull dir, perquè aporta molta riquesa, ho situa com una comunitat amb uns índexs de benestar altíssims, i penso que és molt positiu que siguem punters en el turisme. A més, jo penso que som un referent no només en els mediterranis, sinó en tot el món, en quant a model turístic, en quant a qualitat turística, en quant a qualitat de servei. Tenim uns empresaris espectaculars, uns treballadors que ho són encara més. Jo penso que això ho hem de reivindicar i ho hem de potenciar, insisteix, que això no és incompatible amb potenciar la diversificació econòmica d'altres sectors. Jo penso que Balears, on sí que hem de fer un esforç, i penso que actualment s'està fent, i en Joan Simonet n'és un bon exemple, és potenciar el sector primari i vincular-lo precisament en el turisme, i fer que restauradors, que els hotels posin producte local, que posin la nostra llet, que posin la nostra mel, que posin la nostra sobrassada a les cartes, en els bufets, en els restaurants. Penso que també hem de reivindicar això, no? Tal volta pensar menys en sushi, tartar i demés, sinó en reivindicar la nostra identitat també gastronòmica, no? Per què no es pot posar un frit mallorquí, un hotel de 5 estrelles, que és espectacular, o un arròs brut, o un guisat de peix? Jo penso que això és el que hem de reivindicar i hem d'intentar vincular. Penso que aquesta és encara la missió pendent del teixit empresarial i també per part dels governs, la unió i el nexe entre sector primari i sector turístic.
Un darrer apunt, ens queden 2 minuts i mig, així que, si vos sembla, faig ronda de titulars sobre un tema que preocupa moltíssim a les famílies durant l'estiu, com és conciliar. Ja sabeu que a vegades és missió impossible, és molt difícil. Vull referir-me a la segona convocatòria del xec Cangur, que s'amplia les activitats estivals, com per exemple l'escoleta matinera, els campaments, amb un import de fins a 1.000 euros per infant. Són unes novetats que es van presentar ahir a la Conselleria de Treball i que intenten facilitar aquesta conciliació tan complicada a vegades. És un xec dotat amb 1,25 milions d'euros que manté la subvenció per la contractació d'un treballador per a la cura de menors fins a 4.000 euros. Una valoració sobre aquesta mesura que de ben segur serà benvinguda per molts de pares i mares, Helena.
No, des de luego, perquè les activitats, bueno, los campamentos o las actividades que hay en verano son caríssimes. De verdad, te lo digo.
Una família que té més d'un fill, clar.
Claro, se le hace muy cuesta arriba, o sea, que bienvenidas estas ayudas. Pero yo aprovecho que tengo mis perspectivas desde la náutica, que trabajo en un medio náutico, para animar a todos los aquellos que tengan un club cercano a llevar a sus hijos a los clubes náuticos, donde aprenderán un deporte que además aporta valores, que no es nada caro, y que, bueno, y que encima que quizás le puedes enfocar a su próximo trabajo. Perquè allí hi ha molt treball, en el sector nàutic.
Quique?
Crec que ningú estarà en contra de la mesura, no? Sobretot els que hagin de pagar aquest estiu. Aquestes despeses... Ara bé, igual que també hi ha crítiques de vegades contra segons quines ajudes socials, no? I la certa dependència que pot crear això, això ens ha de fer també reflexionar precisament de per què hem de recórrer en aquest tipus de mesures, per què hem de necessitar tenir aquests espais perquè la feina no ens dona temps suficient per poder passar amb els infants el temps que voldríem. Bé, ho deixo una mica per repensar una mica el model sencer, evidentment, però celebrar que també que hi haurà ajudes i que segur que trauran de molt de problemes a moltes famílies.
Quique, Joan Carles, Helena, moltíssimes gràcies a tots tres, que tingueu un bon Sant Joan.
Igualment.
Igualment.
Tot d'una, partint cap a Ciutadella. Notícies i continuem.
IB3 Ràdio. Les notícies de les 10.
Bon dia. Finalitza la primera intervenció de Pedro Sánchez al Congrés per defensar la seva posició respecte de les investigacions judicials vinculades al PSOE i al seu entorn.